13 i 10 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons, és dijous, hem de parlar per tant de cinema. Sergio, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Comencem pel repàs dels estrens. Avui hem de dir que tampoc ens ha pogut acompanyar l'Àngel Comas, però un cop més el seu compromís amb aquesta casa és immens. Va passar ahir per aquí l'Àngel i ara us explicarem de quina pel·lícula vam parlar. De fet, hem fet tuit ja aquest matí.
Exacte, de fet hem fet tuit perquè té una llista, l'Àngel Comas, que podeu trobar al Facebook del programa, amb les pel·lícules del director en qüestió que més odia, en aquest sentit. Per tant, avui, garrotades gratis per aquest bon home, el director Manxec, que ja es pot imaginar tothom a qui en referim. Anem al tema, parlem de les estrenes de la setmana. Comencem per una que s'estrena a Cinesa i a Yelmo i és Oz, un mundo de fantasia.
Kansas está llena de hombres buenos, pero yo no quiero ser un buen hombre. Quiero ser un gran hombre.
¡Necesitarás esto! ¡No!
Una película Oz, un mundo de fantasia, dirigida per Sam Raimi, que ja el coneixem per les versions de Poesia Infernal, també per les pel·lícules de Spider-Man, protagonitzada pel James Franco, la Michelle Williams, Rachel Weisz i Myla Kane. És un repartiment de luxe per una pel·lícula produïda per Walt Disney Pictures i per Rod Films, que parla dels orígens del Mac Dodd, de com arriba des de Kansas fins al País d'Oz i on té les aventures que tindrà fins que, diguem, arribi la Dorothy i companyia, que això seria, diguem, quan acabaria la pel·lícula. Es podem més o menys imaginar on es troba la bruixa, etcètera, etcètera. Una pel·lícula de fantasia, d'animació, amb molta acció i que, de primeres, almenys visualment, té molt, molt bona pinta.
Molt diferent a la que avui analitzarà l'Àngel.
Molt diferent, molt diferent. De fet, l'altra pel·lícula s'estrena també demà, s'estrena de Cinesa i a Yelmo, i a Yelmo, per cert, s'estrena una altra pel·lícula, Dando la nota.
Bienvenida a la Universidad de Barben. Este es tu silbato oficial antiviolaciones. No lo uses si no te están violando. Hola, ¿quieres unirte a nuestro grupo?
Cuando quieras, tío. Oh, no es un tío.
Cantamos canciones sin ningún instrumento. Todo sale de nuestras bocas. Lo siento, yo no canto.
¡Ay, a broma!
¿Cómo te llamas?
Una pel·lícula protagonitzada per la Elizabeth Banks, que està molt de moda i és una noia que arriba a la universitat i quan arriba es troba els típics grupets, les típiques tribus urbanes que trobem als ambients de les pel·lícules nord-americanes d'institut i de la universitat. Hi ha les noies bones, les noies dolentes en aquest sentit, però tenen una cosa en comú, que és que quan canten plegades ho fan realment bé. I a partir d'aquí, doncs, surt aquesta pel·lícula lligada al món musical d'una manera una miqueta diferent al que estem acostumats. A primera, realment, quan comences a veure com va aquesta pel·lícula, dius, ostres, més del mateix. Quan tens aquesta segona notícia que és una pel·lícula que té un component musical molt important, doncs, a mi almenys em canvia una miqueta la percepció al respecte i potser se li dona una oportunitat, ja sabeu.
Oz, un mundo de fantasia i Dando la nota són dues de les estrenes d'aquesta setmana, Sergio, la tercera és la que avui ve a fer la crítica l'Àngel Comas.
Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Raverasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente. Y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito.
Siento, he visto sangre humana.
Esto es cosa del CNI. Quieren quitarme del medio.
¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto?
No. Ah, claro, vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema.
Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra.
Tenemos algunos problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos bebiendo por el video.
¿Qué le habéis puesto a este cóctel?
Los Amantes Pasajeros, una pel·lícula escrita i dirigida per Pedro Almodóvar, Àngel, amb la qual torna a la comèdia.
Sí, diguem que sí. Bueno, torna a fer el seu cinema al modo variar, no? Que pot ser comèdia, pot ser melodrama. Aquí no sé, sí, jo crec que intenta fer comèdia.
Parlem aquesta setmana d'una pel·lícula que encara no s'ha estrenat, perquè ho ha de fer aquest divendres.
Bé, però bé aquest divendres, sí, de cada mà la tenim aquí.
Per tant, encara no podem saber l'opinió dels espectadors oients del programa, Sergio. Tu hi seràs? Seràs un d'aquests espectadors d'aquí dos dies o no?
Home, és una pel·li que em fa il·lusió veure, sobretot pel rotllo que té la pel·lícula, almenys pel que hem pogut veure al tràiler, el que explica l'Almodóvar mateix, de reunir tots els actors que han participat amb ell a la majoria de pel·lícules que ha fet, i és que pràcticament surten totes, que siguin cameos petitons, i apareix així tot l'Antonio Banderas, la Penélope Cruz, la Paz Vega, també hi apareix la Blanca Suárez, Lola Dueñas, que és una de les protagonistes, a Carlos Areces, Javier Cámara, Raúl Areva, Antonio de la Torre. Així de primeres, a mi em sembla una pel·li molt bé divertida, si més no.
És una operació de màrqueting.
Ara ho ha dit, però, Àngel, de primeres, perquè després jo sé que el Sergio està enfadat.
Està enfadat?
Perquè a tots aquests noms n'hi ha alguns que després de la pel·lícula no es veuen.
Exacte.
O el seu protagonisme és mínim.
Home, segur que el Banderas i la Penélope Cruz em sembla que sortiran un segon.
Surten al principi, ells fan d'empleats d'un aeroport i estan aparentment dos o tres minuts, més o menys. Són els que provoquen tota la història, són el començament de tota la història que provoquen tota la història, perquè la història, aquests dos estan allà molt, molt il·lusionats perquè van a tenir, es veu que són parella, perquè van a tenir un criu, no? I aleshores provoquen una avaria després en l'avió, i això trastoca, diguem, el vol i les vides de tota la gent que va a l'avió.
Parlem una mica de la sinopsi. D'aquesta comèdia, parlem una mica.
Ah, parlem de la sinopsi. La tens tu o si te l'expliqui jo?
La tenim, home, però si ens l'expliques sempre queda millor.
Difícil,
tu com l'has entès?
És difícil. Jo com l'he entès? La sinopsi o el que vol dir l'Almodóvar? Aquesta és la diferència. La sinopsi dirien que és molt fàcil d'explicar. A partir d'aquesta avaria que està a l'avió, es començarà a veure unes relacions entre homes i dones que van a l'avió, es desvellen una sèrie de secrets que no sabien que existissin, i ja està. Si és, ja està. És com l'aeroporto, més o menys. Això que passa, no? Igual, més o menys, però parlant en Almodóvar, en plan de voler fer riure. Això és la sinopsi. Ara, quines són les intencions?
Anem-hi.
Aquesta és la cosa. L'Almodóvar és un home que és, jo diria que és un gran professional del cinema, i que passa que l'argument té 63 anys. No és que 63 anys sigui molt vell per poder perdre el seu talent, no molt, ni molt menys, però a per la frescura. Aquesta pel·lícula parla dels temes de la primera pel·lícula de Pepi Lucy Bomb i altres xiques del Montón, que és del 78, quan tenia 29 anys, i la fa 35 anys després. I aleshores, clar, el món que reflectia en aquella pel·lícula era sincer. Era una pel·lícula plena de vitalitat. Parlava d'homosexualitat, bisexualitat, drogues, rock and roll, dins de l'ambient de la movida madrilenya.
Sí.
I això, esclar, aquesta pel·lícula que he fet ara parla exactament igual. Parla de la bisexualitat, de l'homosexualitat, de drogues, d'alcohol, i no de rock and roll, perquè ara s'ha passat a la salsa. Aleshores, esclar, el que era molt fresc i tenia molt sentit de l'humor i molt talent, ara doncs resulta que és repetir el mateix, però és un prisma d'una persona que no sé si es deu pensar que el món és d'aquella manera, de la manera que pinta ara, que ho fes en aquell moment, sí que ho entenc, perquè, és clar, ella estava dins de la movida i aquell món era... Ara, posar, diguem, a gent normal i corrent, que són la gent que va de l'avió, de la tripulació i els passagers, dient que tothom és homosexual, tothom és bisexual, tothom és droga, això aleshores és la cosa que no està. Ara, jo ho acceptaria, això.
Però ell potser s'ho creu, això. Ell potser s'ho creu i pensa de debò que és així.
Jo no m'ho crec. Ho sento. No, però jo acceptaria tot això, perquè en definitiva cada un fa la pel·lícula que vol. Que passa que hauria de fer-lo amb gràcia. I esclar, la gràcia dels diàlegs realment allarga la pel·lícula. La pel·lícula només dura 85 minuts.
Ostres.
I jo us diria que...
I tu diries que a més a més l'allarga.
Jo crec que allarga la pel·lícula en seqüències que no tenen res a veure amb el resultat final de la pel·lícula ni amb el que vol explicar. Però, a part de tot, és que no tenen gràcia els diàlegs. Les situacions són forçades. Perquè, clar, ell vol justificar tot això que acabo de dir. I llavors força les situacions. Perquè una cosa és que tu, d'una manera natural, diguis el que diguis, però no forçant les situacions. Fa intervenir molt l'atzar, fa intervenir coses que no t'ho creus. Però, clar, sí, també ho acceptaria si això ho fes dins d'un to, diguem, surrealista, com ha fet algunes vegades. Per exemple, hi ha pel·lícules d'ell, les antigues, que a mi m'agraden molt, no és que regui la moda, ni molt menys.
És clar, quan comences a rodar, Sergio, segurament tornar enrere, aturar-ho tot, és complicat i econòmicament és un cost. La inversió ja està feta.
Clar. No, bueno, ell no...
Tu creus, Àngel, que ell ja sap, abans que surti la pel·lícula, quan està treballant en ella, que no serà la seva millor cinta de la seva vida professional, aquesta?
Sí, és possible, ho sé. El que passa que el Almodóvar no és precisament un home massa modest i us puc dir que... Que bé, jo crec que li deu costar pensar que aquesta és la pitjor pel·lícula de la seva vida.
Però a més, vols dir que dirà que no l'entenem?
És autoproduïda la pel·lícula igualment, pel que
sempre,
veig.
Sempre, és que... el DCO, que és la productora que té amb el seu germà.
Ningú li dirà, escolta, no, per aquí no.
No,
no una propera no.
El que passa és que aquesta pel·lícula és una pel·lícula que no té problemes econòmics, ni per fer-se, perquè aquesta pel·lícula la comprarà la Warner. I Almodóvar té un gran prestigi arreu del món. I la Warner assegura... És una gran multinacional que arriba arreu del món, li assegura una exhibició arreu del món. I clar, si una pel·lícula s'exhibeix arreu del món,
ja està,
no? Perquè la Warner li ha avançat els diners pels drets de distribució. I hem parlat moltes vegades que el problema actual del cine està a la distribució i amb l'exhibició. Si tu fas una pel·lícula i t'avancen els diners per poder-la fer, aleshores la pel·lícula és més fàcil que la facis, no? És a dir, que el Almodóvar no perdrà diners amb aquesta pel·lícula. Pot perdre prestigi, és possible. El que passa que jo m'he quedat sorprès amb moltes pel·lícules que a mi no m'han agradat gens i que arreu del món han triomfat i té una gran quantitat de fans. Si vosaltres veiéssiu si anéssiu a un festival de cinema internacional, de seguida preguntant: i el cine espanyol, que hi ha Almodóvar, que tothom li agrada, és que li agrada a tothom Almodóvar. Per tant, aquesta pel·lícula no tindrà problemes encara que s'aparti de la seva línia normal, perquè la gent que té com a fan no són gens crítics.
Però igualment dius que els diàlegs que no t'acaben d'agradar, les situacions, però igualment el trio protagonista, el Javier Cámara, Carlos Areces i el Raúl Arévalo, a mi són tres tios que em fan molta gràcia,
sí,
de per si.
Però sobreactuen.
Sí.
Com han de fer d'homosexuals, sobreactuen. Aleshores, clar, els gestos que fan... Escolta,
és molt exagerat.
Sí, a mi em recorden les revistes del Paral·lel que feien fa molts anys, que sortien homosexuals i ho exageraven per provocar la risa de l'espectador. Quan un homosexual fa, diguem, de mariquita, per dir-ho d'alguna manera, llavors es perd tota la seva entitat, perquè llavors el que ho fan és per fer riure. I aquí hi havia molts homosexuals que llavors als anys 40 així es deien transformistes, i feien això, jugaven amb l'ambigüitat sexual. I aquí aquests tres que tu m'has dit, que són els que van presentar la gala dels Goya, si no recordo.
Ah, sí, exacte, van entregar un dels premis.
Sí, aquí doncs sobreactuen, excepte el Javier Cámara, que... Però això és culpa del director, no és culpa d'ells. Ells fan el que diu el director.
Clar, és que jo trobo que són molt bons. Els tres són molt bons
actors. I tant que són bons.
Clar, sí, llavors, sí. Clar, però a ells i tota la gent que surt, perquè clar, Lola Dueñas, dir ara que no ho fa bé, és una actriu fantàstica.
Sí, però s'hi exagera. La Lola Dueñas fa un paper que és... una dona que té poders. Té poders. I llavors és verge perquè diu que espanta els homes perquè té poders. I els homes, una dona que té poders, i és verge, per això, tota la Catalunya deu tenir 30 i tants, no? 40 anys aproximadament. I aleshores, en un moment donat, perd la virginitat, però la perd d'una manera que dius, bueno, escolta, per favor, no em diguis això d'aquesta manera. No és que jo busqui el realisme. A mi m'és igual que sí que la pel·lícula no sigui realista. El que passa és que les pel·lícules tenen que tenir un to. I el Almodóvar, que ja us dic, que ha fet pel·lícules excel·lents, algunes, estan molt bé, i li donava un to de surrealisme a les pel·lícules, llavors et creies la situació. Perquè, clar, les situacions no es creuen únicament per ser realistes. Es creuen perquè la persona que te les explica... et posa en aquell món i tu llavors t'ho creus. Per exemple, no sé, Superman, per dir una cosa, jo, clar, tio, que voli, no s'ho creu, però jo m'ho crec, el Superman, perquè m'ho explica molt bé, no? O el Batman, no?
És més surt, t'has fet sortir perquè no existeix de debò, i dius, ostres,
clar,
ja podria existir el
clar,
Batman.
Clar, però jo m'ho crec, és que jo el Superman m'ho crec, encara que no estigui, i això passa, i aquesta pel·lícula no li passa. Aquesta pel·lícula no ha trobat aquest toc màgic que a vegades té, i que és el que l'ha convertit en el Almodóvar.
Passaran un moment de diversió al cinema, aquells que busquin això.
Que busquin què?
Diversió, una estona d'entreteniment.
Si no és massa exigent, sí. Però sí, si et pots deixar arrossegar per per la manera d'explicar de l'Almodóvar, però clar, jo què sé, jo no vaig deixar d'arrossegar perquè és que de seguida surt el meu esperit crític, jo no sé si, però és que des de l'escena inicial del Banderas Penélope Cruz, que està forçada totalment, fins després és que no et creus en aquest personatge, no creus en què passa entre els personatges després. Hi ha un, no sé, hi ha un home de negocis que sembla que sigui fugint i que es diu Mas, per exemple. Coses així. És dir, el seu humor és bastant groller en aquesta pel·lícula, cosa que a vegades passa en altres pel·lícules, però aquí és més groller del que sembla. Hi ha un assassí a sou que té un lío amb una dona que sembla la princesa sueca aquesta, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, que té vídeos comprometedors, no? Claro. I estan les coses buscades, els pares buscant això, buscant la complicitat de l'espectador. Però la veritat és que a mi no és que hagi sigut una decepció, perquè jo no... M'és igual, jo no poso massa esperances amb ningú fins que no ho veig, no?
Però sí, Àngel, que diries que és una de les pitjors cintes que has vist del Modo.
La pitjor.
La pitjor.
Jo per mi sí, i mira que l'ha fet de dolentes, perquè jo aquí tinc una llista.
Una llista de pel·lis dolentes al Modo.
La piel que habito, Abrazos rotos, Volver, La mala educació, tu. Hable con ella, Todo sobre mi madre. Ostres, Carne trèmola.
Alguna de bona del Modo?
A mi volia
agradar moltíssim. I tant que sí.
Pepi Luctibón i les xiques del Montón.
Aquesta em va agradar per la seva frescura, però reconec que té imperfeccions i que no pot agradar a molta gent perquè és massa...
Però t'adones que has dit les pel·lis que són més reconegudes de l'Almodóvar?
Aquestes són les pitjors.
Clar, dius La mala educació, dius Volver, La mala educació,
tu, és infecta.
Les que en taquilla...
Clar, les que ho peten en taquilla...
És que això no té res a veure, per això us he dit abans que la pel·lícula no tindrà problemes de taquilla. A Espanya potser sí, perquè les últimes ja va tenir problemes de taquilla. No perquè no tingués molts diners en taquilla, sinó perquè esperàvem fer-ne més.
No, Espanya ja s'han cugat si senten la crítica de l'Àngel.
Imagina't.
No, però mireu, per exemple, del Modóvar m'agraden. Jo penso que la millor d'ell és Que he hecho para merecer esto. La Ley del deseo és la més personal, perquè és on explicava la seva homosexualitat d'una manera realment esgarrifosa. Mujeres al borde d'un ataque de nervios era una comèdia molt ben estructurada. I Atame, que la vam fer l'altre dia per televisió, em sembla perfecta. I les de més, m'ha deixat algunes, no? Les de més, ja et dic, jo per mi són les pitjors.
És a dir, que ens quedem als 80 i als 90 i arribem amb Atame. A partir dels 90, el que ha fet el Modóvar és la llista que...
La llista que ha fet
l'Angel. Jo no, la veritat és, jo no crec. Perquè això totes tenen alguna cosa... Ai, amb algunes estan bé, el que passa que no són tan obres mestres com a vegades es vols dir. Perquè, per exemple, Volver. Estem parlant de Volver, que és una de les seves més apreciades. Bueno, és una copiada de les pel·lícules italianes. La Penélope Cruz, que li van canviar la veu, tractant-li la veu perquè no se l'entenia res, perquè la Penélope Cruz normalment no vocalitza, aleshores li van posar un cul postís, també. Està imitant a la Sofia Loren, dels anys 50, aproximadament. És a dir, que Volver... És a dir, ell ha anat... guanyant en ofici i ha anat perdent en creativitat, cosa que passa per l'altra banda. I La piel que habito està copiada d'una pel·lícula francesa d'un tio que es deia Georges Franju, que es deia Le Zia sans visage, que era, és el mateix, el que passa que està fet d'una altra manera. És a dir, són pel·lícules que es nota el seu ofici, però clar, no n'hi ha prou ofici amb el Modóvar.
Després dels passis de premsa a Madrid i a Barcelona s'han anat parlant ja de la pel·lícula. També s'ha parlat, per cert, de la banda sonora que corre a càrrec del compositor de cinema basc Alberto Iglesias. No sé com la valores tu, perquè se n'ha parlat bé i també malament. Hi ha qui diu que s'estrella.
No, adequada la pel·lícula, vull dir, adequada. Sí, hi ha un número musical entre els tres que havien dit, no? Que allò pues, no està mai gens malament. No té res a veure amb la pel·lícula, però és igual. L'ha posat allà perquè la pel·lícula era curta. Imagina que és que d'una pel·lícula d'una hora.
Doncs fiquem un número musical i ho planem.
Només perquè veieu que han posat coses inútils és que a l'arrencar l'avió t'explica el que fan els tripulants per ensenyar-te què passa en cas de l'accident. Però explica el detall, sense cap tipus d'humor.
Aquí és quan ens referim a que llarga...
Sí, jo penso que és massa llarga, i si hagués tret totes les coses inútils, hauria quedat una pel·lícula d'una hora, més o menys.
No som mateix passajeros, l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar es podrà veure aquest divendres en cartellera. Anem a la crítica, nosaltres ja n'hem pogut parlar avui, dijous, un dia abans, amb l'Àngel. Carlos Reviriego, des del diari El Mundo, diu, també a través del passi de premsa, d'haver vist la pel·lícula Comedia Ligera, locada, suaumente, sumamente estilizada, que se ofrece como diagnóstico moral de un país sumido en una crisis profunda, que se espeja en el vértigo surrealista de la sophisticated comedies de los años 30.
Hola, que... No sé, que no sap el que és la sophisticated comedy de los años 30, que a més no es deia sophisticated.
Que ho revisi, doncs. Com es deia correctament, Àngel?
Es deia simplement screwball comedy, no, però en anglès, perquè ho he posat en anglès. Suposo que vol dir en nord-americana, no?
Carlos Marañón, de Cinemanía, passem endavant, millor. Tras un despegue complicado, el de l'avió, imaginem, el poder cómico de la pluma toma los mandos, haciendo equilibrio imposible entre el kitsch trasnochado y la genialidad. Cámara, Areces, Arevalo, que trío que dèiem, esos sí son los auténticos chicos Almodóvar, tres personajes para la historia del cine español.
Penso que exagera, perquè si la història del cinema espanyol s'escriu a base de l'actuació d'aquests tres homes...
Del chicos Almodóvar?
Anem, no, no, d'aquests concretament.
Bueno, però aquí diu que ells són els autèntics chicos Almodóvar,
Sí, sí, no, no, però Almodóvar ha tingut chicos a altres pel·lícules més autèntics que ells, però aquests tres... Si aquests han d'escriure la història del cinema espanyol, no sé.
L'escriuríem millor nosaltres tres?
Home, no, tampoc, però el cine espanyol...
Perquè el Sergio no podríem ajudar-te gaire.
No, veig complicat.
El cine espanyol, i concretament...
Tindríem tècnic, també.
Sí, també.
Raúl Orgales.
El cine espanyol, i concretament, el Chico Almodóvar, s'han fet coses molt millors, inclús us diria que les pel·lícules de l'Alfredo Landa, que ell copia en aquesta pel·lícula alguna cosa, seria millor que això. I ja és dir, perquè aquelles són també...
Vinga, i anem a l'última. Des de Fotogrames, el Jordi Costa hi escriu i diu: comèdia luminosa i ligera, lo mejor, su equilibrio entre escapismo y mala baba, lo peor, se autocondena a ser un título menor.
Bueno, és una contradicció el que diu, però...
Ja ho veig, avui amb les tres crítiques no hi estem massa d'acord,
No, jo gens d'acord, No sé, jo de totes maneres m'agradaria veure quan es treguin de fora d'aquí les crítiques que faran, perquè clar, aquí passa una cosa, quan un crític fa una pel·lícula, una crítica d'una pel·lícula estrangera, moltes vegades s'imagina coses que la pel·lícula no té, perquè no coneix tan profundament el país. I clar, es guia per lo que li diuen les productores, els pressbooks, les declaracions del director. Llavors, la crítica feta per un estranger d'una pel·lícula d'un altre país, nosaltres diem, aquesta pel·lícula, no sé, del Sang Yimu, que per dir-ho un xinès, no?, que reconstrueix la revolució cultural. Jo què sé de la revolució cultural d'aquella època? Si fos xinès sí que ho sabria, però si no, no. I això passa, però m'agradaria saber què diuen.
Àngel, sabem que no t'agraden molt les crítiques, sabem que no t'agrada catalogar les pel·lícules, sabem que no t'agraden moltes coses, i ara et preguntem, t'agrada que s'hagi programat Blancanieves al cinema cinesa de Sant Cugat dies abans que aquest dijous tu la projectis en cicle del cinema d'autor?
Mira que bé, quina pregunta. Te agradezco que m'hagas esa pregunta. Home, mira, això, aquestes qüestions de màrqueting, jo... sempre tinc els meus dubtes, perquè a vegades veig anuncis que formen part d'una campanya de publicitat i dic, i aquest què estan volent fer, no? Llavors jo no sé si això pot beneficiar o perjudicar la pel·lícula. Igual la beneficia, tu, perquè la gent corre boca a boca, no ho sé, no, és a dir, a mi diguem que no m'agrada en principi. Ara, quan vegi els resultats del dia d'autor de la pel·lícula, aleshores ja et diré si m'ha agradat o no m'ha agradat, perquè no ho sé. Que passa que la mateixa empresa canibalitzi una cosa que programa ell mateix, perquè jo em pregunto, si no m'equivoco, aquesta pel·lícula l'han fet o l'estan fent, no ho sé, l'estan fent, i m'agradaria saber la gent que ha anat.
Pel·lícula guardonada als Goya i als Gaudí, sí, però per això ara hem tingut en cartellera.
Sí, però fixeu-vos una cosa, que la pel·lícula és una pel·lícula que es passa, si no m'equivoco, en una sessió, si no, les quatre es passava, no sé quantes, i clar, jo em preguntaria quanta gent ha anat a veure-la, en aquestes sessions, si valia la pena fer-ho. Això seria la part pràctica d'aquest màrqueting de les multinacionals, que com que estan dirigides a distància, aquí és molt fàcil dir, Cinesa, que és una empresa nord-americana, és evident. Aleshores és a Londres, que és on connecten, li diu a tu, aquesta ha guanyat el Goya, no el Gaudí, Aquesta ha guanyat el Goya, programa-la. Com programes Argo, també. I ja està. És allò, de, allò que dèiem, els estereotips. Les multinacionals van per models fixes i els apliquen, ja està.
Àngel, es passa la pel·lícula aquest dijous, com sempre, 7:45 primera sessió i a 10:00 la segona. I també s'emmarca, de fet, en el Dia de la Dona, que és divendres, 8 de març.
Sí, jo volia remarcar això i explicar que l'he programat del Dia de la Dona, perquè realment és una pel·lícula que explica la degradació de la dona, sembla que vaig dir-ho una vegada, que explica la degradació de la dona, i això és molt important, i ho explica d'una manera diferent, original, etc.
Àngel Comas, crític de cinema d'autor i programador del cicle de cinema d'autor, moltes gràcies, com cada dijous, i fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia.
Adéu.